Bon dia. Desesperació de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, que veu com passen els anys i les millores a la travessera del poble no arriben.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Estem totalment desemparats i realment és desesperant. És vergonyós que passi després de tants d'anys doncs que estiguem en cabra en la mateixa situació.
Un cop més, Jordi Cargol, acaben d'escoltar, denuncia que l'estat espanyol no liciti les obres de la principal via del municipi Promesa. Es diu fa prop de 20 anys quan es construïa l'autovia A26. Lamenta que l'estat no els faci cas i diu que se senten ciutadans de cinquena. A Sant Jaume de Llierca tampoc arriben les millores a la corba que connecta la mateixa A26 amb la Nacional 260. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 19 de juny de 2026.
El dia en 4 minuts.
Durant el mes de maig s'han donat de baixa 105 persones per empadronament fraudulent i més d'una seixantena per caducitat a Olot. A l'últim any s'han tret del padró 1.300 persones pels mateixos motius, ho ha dit l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en el ple d'aquest dijous. Sant Joan les Fonts celebra la seva festa major amb un seguit d'activitats. Del 19 al 24 de juny seran les dates exactes en la qual el municipi celebrarà la seva festa més important de l'any. La companyia El Gremi participa en el Festival Car de Gràcia després de només 3 anys damunt dels escenaris. La companyia de l'actriu i humorista garrotxina Anna Omatell oferirà un espectacle aquest dissabte a la nit a la sala La Carbonera. Noel Alimentària guanya el Premi Mercè Sala de la Fundació Factor Humà. L'empresa garrotxina ha estat reconeguda per la seva trajectòria i el seu arrelament al territori. La cooperativa Consum de supermercats preveu invertir aquest any més de 58 milions d'euros a Catalunya. Es destinaran a l'obertura de noves botigues, ampliacions i reformes. En esport, Sergi Marcillo deixa la Unió Esportiva Olot després de 19 anys. És considerat un dels jugadors amb més anys en vinculació al club. Marcillo deixa el club olotí per marxar als Estats Units, a la Universitat de Bryant. Precisament farem repàs de la situació de la plantilla de la Unió Esportiva Olot de cara a la propera temporada. De moment, dues incorporacions, les de Gil Muntades i l'Elit Medeep. Les baixes, com ara escoltàvem, són les de Sillo, entre altres, i més destacades com de Rubén Henry i Pedro del Campo. I a la contraportada coneixerem els detalls de la revista Viu amb gran protagonisme per Ràdio Olot en aquesta edició d'estiu de la revista. La publicació commemora els 75 anys del naixement d'aquesta emissora i els 50 d'haver-se convertit en la primera emissora de Catalunya en emetre íntegrament en català.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El jutge del cas Begoña Gómez obre una nova peça per prevaricació i frau contra els interessos de la Unió Europea. La parella de Pedro Sánchez va comparèixer aquest dilluns davant del jutge, que encara no ha concretat si li aplica mesures cautelars. Parlon assegura que li consta que els quatre centres que continuen la prova pilot dels Mossos estan contents. La consellera d'Interior insisteix que el projecte és voluntari i admet que va quedar tocat. Irídia denuncia a Xavier García Albiol a la Fiscalia de delictes d'odi per dir escòria humana a un detingut i revelar el seu origen. L'entitat avisa que aquestes manifestacions de l'alcalde de Badalona poden incitar l'odi contra un col·lectiu per raó de nacionalitat. Prop de 3 de cada 10 treballadors han hagut de fer algun canvi a la feina per conciliar. El 15% dels pares fan servir serveis professionals per la cura dels fills, segons una enquesta de la INE. A la pàgina internacional, almenys 18 morts al Líban després que els Estats Units advertissin Netanyahu que aturés els atacs. Es cancel·len les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units previstes per avui a Suïssa. I per seguint I seguint en aquesta línia, els Estats Units i l'Iran ja han acordat suspendre aquestes converses de pau a Suïssa. El ministre d'Exterior suís informa que es posposa el diàleg per a la implementació de l'acord de pau.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ens ve per endavant molta calor aquest diumenge, dilluns i dimarts. També el dia de la vigília de Sant Joan, tot i que el dia de Sant Joan potser baixen un parell de graus, però vaja, dimarts, dilluns, dimarts serien els punts màxims amb 36, 37 i alguna màxima de 38 al prelitoral gironí. També cap a la zona interior de l'Empordà, alt i baix Empordà, i en definitiva calor extraordinària amb 40-43 graus en punts de Lleida o de l'interior de l'Ebre. Realment impressionant aquesta calorada que serà de primera categoria, canicular, amb nits també amb mínimes molt altes, de 20 a 25 graus a molts indrets, per tant, nits tropicals o fins i tot tòrrides en punts del prelitoral. Tot això, després d'una matinada, ens ha passat una petita pertorbació, com aquell qui diu africana, amb quatre gotes de fang, cap a la selva, cap al Baix Empordà, molt poca cosa, una dècima a Blanes. I bé, avui no preveiem tempestes a la tarda, un dia de sol i calor, màximes de 30, 34, 35 aproximadament. Per tant, calor forta, però no serà avui extraordinari. Demà pujarem un grau o dos, per tant ja en tindrem 35 o 36 en els punts més càlids, dia de sol i, en definitiva, cap de setmana marcat pel sol i la fortíssima calor sense tempestes de tarda. Alguna nuvolada diumenge a la tarda, cap a la Cerdanya, potser algun cap de núvol deixa quatre gotes, però la veritat és que no preveiem pluges els propers dies. Només la vigília de Sant Joan, el dia 23, dimarts, podria caure algun ruixadet a comarques interiors, a gairebé tota la zona interior de Girona, Osona, Lluçanès, i a l'hora de les fogueres de Sant Joan, a l'inici, alguna gotellada cap al Ripollès i la Cerdanya, però a la nit ja s'acabaria del tot. Tot això coincidint amb la punta de calor que ens portarà alguna tempesta desfeta justament dimarts a la tarda.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres, 19 de juny de 2026. Desesperació de l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, que veu com passen els anys i les millores a la travessera del poble no arriben. Un cop més, Jordi Cargol denuncia fermament que l'estat espanyol no liciti les obres a la principal via del municipi promès, es diu, fa prop de 20 anys, quan es construïa la 26. Lamenta que l'estat no els faci cas i diu que se senten ciutadans de cinquena. A Sant Jaume de Llierca tampoc arriben les millores a la corba que connecta la mateixa A26 amb la Nacional 260. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
És una llàstima, per mi és una vergonya com ens tracten doncs, l'administració central, en aquest cas el govern espanyol, perquè això és, el titular és el govern espanyol. No som ciutadans de segona ni de tercera, sinó que podríem ser de quarta o de cinquena, és a dir, ens tenen com per no res.
Passen els anys i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca no veu la llum al final del túnel. La travessera del poble és de l'Estat, però l'alcalde assegura que continuen sense veure licitar una obra promesa quan es construïa l'autovia A26.
M'he posat en contacte amb els darrers mesos, una altra vegada, amb el subdelegat del govern de l'Estat espanyol a Girona. Li he enviat una carta doncs, que li reclamava per enèsima vegada doncs, que fessin ja l'inversió, que licitessin ja les obres, que recordem, són unes obres promeses des de fa cap a 20 anys ja aviat. El 2008 ja s'estava fent l'A26 i hi havia el compromís d'aquesta inversió de la reforma del carrer Major. No ha arribat. I aquest va ser un tema que ja m'ho vaig trobar quan vaig entrar. I cada any, hem anat dues o tres vegades, hem anat a Barcelona, hem anat a Girona, hem parlat amb els delegats, amb els tècnics, i no hi ha maneres.
El carrer principal de Sant Jaume necessita una millora integral de subministraments i de sanejament. Ara l'Ajuntament es troba que vol començar a fer millores al barri vell, situat just a un dels cantons de la carretera, i veuen com les millores a la principal via del municipi encara han de començar. I des de l'Ajuntament no poden invertir-hi diners, només esperen que els facin les obres i que després la carretera passi a ser de titularitat municipal.
Aquest no hi podem invertir, no perquè no és nostre. És a dir, a més no podem agafar recursos, els impostos que paguen els veïns i veïnes de Sant Jaume per destinar sobre una propietat que no és nostra i que la responsabilitat i el deure del manteniment i de la reparació d'aquesta carretera és única i exclusiva de l'Estat, que no està fent, i per tant això seria fer molt mala política. No podem destinar gairebé 2 milions d'euros que valen aquestes obres en recursos propis de l'Ajuntament. Això seria una il·legalitat, una malversació de fons públics propis de l'Ajuntament.
Segons l'alcalde de Sant Jaume, els mateixos tècnics de Foment els reconeixen que necessiten fer millores a la via. Assegura que la consellera Paneque els ha respost que ara com ara no hi ha planificades millores en aquest tram de l'N260. Tres quarts del mateix els passa amb la millora de la corba d'accés a l'A26, que el mateix Ajuntament i empreses del polígon han demanat a Estat i Generalitat que milloressin per tal de facilitar l'entrada i sortida de camions.
De Sant Jaume de Llierca a Olot, on durant el mes de maig s'han donat de baixa 105 persones per empadronament fraudulent i més d'una 60 per caducitat. A l'últim any s'han tret del padró 1.300 persones pels mateixos motius. Ho ha dit l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, en el ple d'aquest dijous, després que la CUP li hagi demanat més transparència en aquesta qüestió, informa Aniel Puigvert.
En el ple d'aquest dijous, el tema del padró i les ocupacions han tornat a ser protagonistes. Fa aproximadament un any que des de l'Ajuntament d'Olot van posar en funcionament una oficina encarregada de gestionar i inspeccionar en alguns casos els temes relacionats amb l'empadronament. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha dit que en un any de funcionament s'han donat de baixa un total de 1.300 persones. En el ple d'aquest dijous, l'alcalde ha posat sobre la taula les dades del mes de maig, on diu que es van identificar un total de 105 baixes per empadronament indegut i més d'una 60 per caducitat.
La majoria, és veritat, la gran majoria d'aquestes 1.300, ara no tinc els números, li diré el maig perquè ho tinc aquí, però la gran majoria eren per a empadronament indegut i moltes són fruit de la inspecció de padró que duem a terme i després hi ha diferents tipus de situacions indegudes. Pot ser un tema que es fa negoci amb el padró, un tema d'algú que està visquent en un altre lloc, una altra ciutat o un altre país, etc. Hi ha diferents tipologies. Al maig li diré que de les baixes 105 eren per empadronament indegut i 65 per caducitat.
Des de la cúpula han demanat a l'alcalde més transparència amb les dades, ja que segons el partit afirmen que les baixes de l'empadronament poden ser per moltes raons, a part del frau. Ho explica el seu portaveu, Jordi Gasulla.
L'acusació és simplement una irresponsabilitat impròpia d'un alcalde d'Olot. De baixes del padró n'hi ha de molts tipus. Moltíssimes són per caducitat, i això no és cap frau. Vostè hauria de ser honest i explicar al públic que Olot feia molts anys que tenia una pila de baixes d'ofici per tramitar i que això no té res a veure amb el frau, sinó amb la caducitat. D'altres són per acreditar que una persona no viu on està empadronada. I volem recordar que Soms Garrotxa ha denunciat que s'estan donant de baixa treballadores de la llar, que passen 5 dies cuidant persones dependents a casa seva i l'Ajuntament ha considerat que no podien estar empadronades al pis que paguen i estan empadronades.
Des de l'equip de govern han afirmat que l'objectiu és continuar complint amb la llei del padró. Arbós explica que el padró és una porta important per a poder tenir disponibles tot un reguitzell de serveis que en algunes ocasions no els pertoquen. A més, afegeix que no està d'acord a empadronar els ocupes.
Procedint tècnicament, confiem en el criteri dels tècnics i en la seva professionalitat per anar desenvolupant bé aquesta tasca, que és ordenar el padró i és complir la llei del padró. I ho vaig dir clarament, jo no estic a favor de que haguem d'empadronar els ocupes, sobretot penso en ocupacions conflictives, cosa que trobo una mala solució, però ho complim. Ho complim. Que jo digui que no ho veig clar no vol dir que no ho complim. Ho complim. Sí, complim la llei i, per tant, ho hem de fer.
En el tema de les ocupacions, Arbós explica que una de les maneres que es podria frenar és que el mateix Ajuntament es pogués presentar com a acusació particular i pogués denunciar.
Hi hauria una manera. Si els ajuntaments poguessin ser acusació particular en contra d'ocupacions sense que, o sigui, poder denunciar com a acusació particular si un propietari no ho està fent, perquè moltes vegades es produeixen en espais de grans propietaris, grans tenidors que no es preocupen absolutament per res de les seves finques, i això es fes evidentment amb les garanties que hi hagués un informe policial tècnic conforme és real que hi ha aquella situació d'incivisme, en aquells casos on hi ha hagut aquest informe policial o de seguretat, explicant que aquell edifici doncs, hi ha una ocupació que és conflictiva i genera malestar veïnal, doncs crec que sí que se'ns permetés desempadronar i posteriorment arribar-ho a desocupar.
En el ple d'aquest dijous, la regidora Sílvia Pagès de la CUP ha presentat la seva renúncia, segons ha dit, per manca de temps i energia. D'altra banda, també s'ha reconegut la tasca del secretari Miquel Torrent, que ha posat punt final a la seva tasca professional després de 39 anys.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Sant Joan les Fonts celebra la seva festa major amb un seguit d'activitats. Des d'avui fins al 24 de juny seran les dates exactes en la qual el municipi celebrarà la seva festa més important de l'any. Aquesta edició, de nou, repeteix un dels actes més importants de la programació, Dones d'Aigua. Enguany també en celebren de noves, com la Festa de l'Escuma. Jan Bretxa.
Aquest divendres comença la festa major de Sant Joan les Fonts, una celebració repartida en 7 dies per gaudir de la festa de la localitat. Aquestes activitats organitzades per la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts estan pensades per tal que les gaudeixin tots els veïns i veïnes del municipi i amb activitats per a totes les edats. Avui s'inicia la festa amb un pregó molt especial. La Mari Herencias, coneguda al poble com la Mari de l'Ambulatori, serà l'encarregada de fer el pregó que dona el tret de sortida a la festa als jardins de Can Vila. Aquest pregó en els últims anys ha anat a càrrec de persones conegudes o d'entitats del municipi. Janine Sobirana és membre de la Comissió de Festes de Sant Joan les Fonts.
La Maria es va jubilar i vam creure doncs, que era una persona que tot el poble coneixia, tot el poble s'estima i que tot el poble té una anècdota o altra amb ella. No? Hi ha persones d'aquestes del municipi i però el tipus de feina que tenen pues, i ella n'era una.
I després d'això podem trobar la Vila de Sant Joan el dissabte a la rua de l'ascens a segona catalana del Club Poliesportiu Sant Joanenc i a la nit del Festival de Rock Fonsi Rock Festival. Però un dels actes més importants és la Revetlla de Sant Joan el dia 23, on es trobarà l'esdeveniment Dones d'Aigua. Però també una de les activitats que podrem trobar aquest dia amb més significat és l'activitat Vine a fer una làmina de paper. En parla Dolors Collet, regidora de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Fa un parell d'anys Can Vinyoles es va adaptar perquè els membres d'Integres hi poguessin fer Integra i poguessin fer paper. No? Era una mica com tornar els inicis de què havia sigut, no?, Can Vinyoles, i la veritat és que és un projecte que ens fa molta il·lusió, ells hi estan molt còmodes, hi estan molt bé, estan treballant molt bé.
La Festa de l'Escuma és la novetat d'aquest any i està pensat per tal que tothom pugui gaudir-la, on també hi haurà un servei de barra amb una de les altres activitats estrella, el Gran Tobogan d'Aigua. Una festa carregada d'activitats repartides en dies diferents per tal que tothom pugui gaudir d'una celebració emblemàtica per als veïns i veïnes de Sant Joan les Fonts.
En matèria cultural, la companyia El Gremi participa en el Festival Car de Gràcia després de només 3 anys damunt dels escenaris. La companyia de l'actriu i humorista Carrotxina, Ana Aumatell, oferirà un espectacle aquest dissabte a la nit a la Sala de Carbonera. Aumatell diu que mai s'haurien imaginat arribar fins aquí i reivindica el fet de poder riure de tot amb respecte.
A l'actriu i humorista Carrotxina, Ana Aumatell, ni se li hauria passat pel cap fa uns anys que estaria actuant a un festival d'humor com el Car de Gràcia.
Per mi és un luxe. La veritat és que em pensava que no tenia molt clar si podria arribar a guanyar-me la vida fent teatre i improvisació des d'Olot, vivint a Olot. Llavors, per mi és, estic vivint un somni.
Però el cert és que ella i la seva companyia, El Gremi, s'han guanyat el públic i el seu humor ha estat ben rebut per un bon grapat de gent, diu quan ha anat fent poc a poc i tocant de peus a terra.
Jo crec que El Gremi està en expansió ara. És a dir, portem ja 3 anys des que vam fundar la companyia, hem crescut, hem evolucionat, hem canviat moltíssimes coses i ara estem en un punt que anem intentant diversificar, tenim escola, tenim la part d'impro, tenim la part de text, tenim nous projectes en ment que volem fer a partir d'ara i jo crec que estem com creixent poc a poquet, pas a pas i agafant-ho tot amb molta il·lusió i veient una mica com va, perquè és un mercat complex.
Aquest dissabte la companyia El Gremi tancarà el Festival Car de Gràcia, que va començar a Girona i que fa aturada a Olot aquests dies. Actuaran a la Carbonera a 10:15 de la nit i oferiran l'espectacle Bufa-me-la. Prometen fer humor únic i l'Anna reivindica poder fer broma de tot.
Tinc la sensació que últimament estem molt primimirats. És a dir, com que hem anat posant, ara potser em tiro aquí, pedres al teulat, tantes etiquetes a tot i la gent té la pell tan fina, ara no es pot fer humor de pràcticament res. Llavors, jo i la meva companyia intentem fer una mica d'humor de tot, amb respecte, evidentment, però que ens puguem encardar de tot, i amb els vídeos que faig a xarxes igual.
I és que amb els temps que corren, miri com es miri, és ben real que el que ens fa falta tots plegats és riure i riure.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Noel Alimentària guanya el Premi Mercè Sala de la Fundació Factor Humà. L'empresa garrotxina ha estat reconeguda per la seva trajectòria i el seu arrelament al territori. El director corporatiu de persones de Noel Alimentària, Albert Sant Anton, reconeix que és un orgull poder rebre un guardó que ha estat escollit per part d'un jurat especialitzat. Actualment, Noel Alimentària compta amb més de 2.700 treballadors.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
L'empresa garrotxina Noel Alimentària ha estat guardonada amb el Premi Mercè Sala de la Fundació Factor Humà. A la gala celebrada aquest dimecres a Barcelona s'ha reconegut la tasca i la trajectòria de l'empresa al llarg dels seus més de 80 anys d'història. Per part del jurat format per representants d'organitzacions de la Fundació Factor Humà i professionals de referència de diferents àmbits, s'ha posat en valor la seva mirada humana, innovació i visió global. El director corporatiu de persones de Noel Alimentària, Albert Sant Anton, reconeix que rebre aquest guardó és un orgull.
Aquest Premi per Noel és un orgull absolut, el reconeixement molt important per allò que fem i com ho fem, no? Que al final aquest premi el que fa és reconèixer aquelles empreses que són ètiques, no? Que realment es preocupen per les persones. I el més important per mi és un premi que no, tu no et presentes, no, el que fan és altres empreses, sense que tu ho sàpigues, et proposen, no? Això què vol dir? Que allò que estem fent per les persones i tot el que estem fent dins de la companyia, dins d'aquesta línia d'empresa ètica, s'està començant a veure fora. I això és allò que ens dona més satisfacció.
Noel Alimentària compta amb més de 2.700 treballadors i és un dels principals motors econòmics de la Garrotxa. A l'àmbit de les persones i el talent, l'empresa ha impulsat la Noel Academy, on des del 2024 s'han impartit milers d'hores de formació.
Des de Noel el que oferim és un projecte d'estabilitat i de creixement allà on les persones puguin fer camí, no? I això, i avui estem aquí al que és la Noel Academy, no? Que és la nostra escola de formació, on per exemple l'any 24, amb la xifra que tinc al cap, es van fer 55.000 hores de formació, no? Per acompanyar les persones dins d'aquest creixement dins de la companyia.
Un dels altres trets característics de Noel Alimentària és el seu segell d'identitat i la implicació amb el territori, fet que Sant Anton destaca.
Sense perdre de vista d'on venim, no? Empresa amb més de 85 anys d'història, quarta generació, que va néixer amb un petit obrador a lo que és Olot i que avui s'ha convertit en un grup de referència d'alimentació, però això s'ha fet precisament sense perdre aquests valors, sense perdre aquesta identitat d'empresa local.
Durant aquest 2026, Noel Alimentària ha estat reconeguda amb la certificació Great Place to Work, que reforça el seu posicionament com a empresa ocupadora de referència. Per la seva banda, la cooperativa de supermercats Consum preveu invertir aquest any 58 milions i mig d'euros a Catalunya. Es destinaran a l'obertura de noves botigues, ampliacions i reformes. També a millorar la logística i les oficines del Prat i la zona franca de Barcelona. La cadena de supermercats també contractarà uns 300 treballadors i obrirà un total de 7 botigues pròpies. El director general de la cooperativa ha explicat que trobar personal és complicat i ha mencionat el cas d'Olot, on van començar a buscar professionals un any i mig abans de l'obertura de la superfície a la plaça Mercat.
Consum ja compta amb dos supermercats a la ciutat d'Olot, al darrer de la planta baixa de la plaça Mercat. Ha estat una de les grans inversions de la companyia durant el 2025. Aquest dijous, la cooperativa ha obert la primera botiga a Vilanova i la Geltrú i més endavant també ho faran a Viladecans, Terrassa, Barcelona, Badia del Vallès i Balaguer. A més, es preveuen 13 noves franquícies xàrter repartides pel país. En total, la cooperativa de supermercats Consum preveu invertir 58 milions i mig d'euros a Catalunya, segons ha explicat el director general de Consum, Antonio Rodríguez.
La inversión que tenemos prevista para este año 2026 en Cataluña es de casi 59 millones de euros entre tiendas, plataformas y oficinas, y tenemos planes de futuro pues para hacer una inversión muy superior pues para aumentar capacidades logísticas en los dos proyectos que tenemos en la vidriera que estamos hablando de la zona franca y luego en el futuro pues a un poquito más largo plazo lo que serían las inversiones en Moncada y Reixac, que eso sumarían entre las dos unos 250 millones de euros.
A la presentació de resultats han reiterat que hi ha zones on els és molt difícil trobar personal a causa del preu de l'habitatge i les baixes xifres d'atur d'algunes ciutats. En aquest sentit, ha posat l'exemple d'Olot, on per obrir la botiga de la plaça Mercat van estar buscant personal des d'un any i mig abans de l'estrena de l'establiment. Actualment, la cerca comença mig any abans de la inauguració de les noves botigues. Rodríguez també ha dit com han canviat últimament els hàbits de consum dels ciutadans.
Los precios en alimentación este primer trimestre han subido menos, a pesar de la guerra del Golfo, han subido menos que el primer trimestre del año anterior. Lo que sí que estamos viendo es que las pautas de consumo cada vez son más diversas. Están creciendo categorías que tienen que ver con el tema de la salud, como con el incremento en el consumo de proteínas, de lácteos, y también es verdad que es también el cliente, para proteger su capacidad de su renta disponible, lo que está haciendo es comprando también pues más oferta, más propuestas que les hacemos en oferta. Y también es verdad que, acompañando la salud, el tema de frescos está cogiendo mucha relevancia.
Una de les inversions més importants de la companyia afecta la zona franca de Barcelona, on ampliaran logística i oficines.
Por esto, la zona franca, tenemos ya los acuerdos con zona franca para subrogarnos al contrato de alquiler de la vidriera. Y bueno, pensamos este año ya empezar a poder hacer algo de movimiento de lo que sería las operaciones que nos indica la zona franca que hay que hacer, que sobre todo es descontaminación y derrumbe, y luego ya pues empezar a construir desde cero una plataforma integral para frescos, refrigerados y congelados, con una inversión aproximada de 100 millones contando los automatismos.
Pel que fa al balanç del 2025, que han descrit com un any bastant complex, han assegurat que van créixer un 9,75% a Catalunya, 5 punts per sobre de la mitjana del mercat. A Olot compten amb dos supermercats, un al barri de Sant Miquel i l'altre a la plaça Mercat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres amb Sergi Marcilló, que deixa la Unió Esportiva Olot 19 anys després. És considerat el jugador amb més anys en vinculació al club. Marcilló marxa ara als Estats Units, on jugarà a la Universitat de Bryan, que el beca dels seus estudis, i també jugarà al seu equip professional de futbol. El jugador valora positivament la seva estada al club olotí i no tanca les portes a tornar.
El jugador de la Unió Esportiva Olot, Sergi Marcilló, marxa del club després de 19 anys de vinculació. Marcilló, des dels 5 anys, ha format part del club de la capital garrotxina i des de fa dues temporades ja formava part del primer equip que juga a la segona federació. El jugador agafa el vol cap als Estats Units, a la Universitat de Bryan, a Tennessee, on finalitzarà els seus estudis i jugarà al seu equip professional, ja que està becat al 100%. Escoltem a Sergi Marcilló.
Marxo content d'haver donat tot el que tinc, amb l'esperança d'algun dia tornar, amb la il·lusió d'algun dia tornar al club que m'ha fet feliç, que m'ha ensenyat uns valors i la persona que sóc avui, i amb la convicció que seguiran fent les coses igual o millor de bé que estan fent ara.
Sillo ja es considera el jugador amb més temps vinculat al club, des del futbol base, passant 4 anys pel Club Futbol Sant Jaume, i ara feia dues temporades que es trobava al primer equip de l'Olot, una trajectòria que, segons explica el jugador, no ha estat fàcil. Diu que ningú li ha regalat res. La directiva del club li agraeix la feina feta i li desitja molta sort en el seu futur professional. En parla el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí.
Si ets feliç tornant, torna, però si segueixes creixent, creix. Per tant, el que et dic, des del punt de vista del club, perdem un actiu important. Un dels representants, jo diria que ets un representant del que nosaltres en diguem l'altre futbol, aquest futbol d'identitat, aquest futbol de creixement, aquest futbol d'estar vinculat a un club.
El jugador, que ha de servir d'exemple per altres companys del planter de l'Olot, agafa el vol i no tanca les portes en tornar. En un club, com diu ell mateix, ha sigut molt feliç durant molts i molts anys.
Seguim parlant de la Unió Esportiva Olot i ara fem un repàs general de la situació de la plantilla de cares a la temporada que ve. Ara hem conegut la baixa de Sillo, però també les arribades al llarg d'aquests darrers dies de Gil Muntades i l'Oit Medeveb, que són jugadors de la Unió Esportiva Olot de moment per a la pròxima temporada pel que fa a arribades. Pel que fa a sortides, a banda de la marxa de Sillo als Estats Units, el conjunt de Roger Vidal Vidal també tindrà altres baixes d'actius importants en la darrera temporada, com són Ruben Henry i Pedro del Campo, entre altres, que no seguiran vestint la samarreta de la Unió Esportiva Olot al curs vinent.
La Unió Esportiva Olot està construint una plantilla per la temporada 26-27 amb l'objectiu de la permanència i, si és possible, amb l'objectiu de lluitar per coses més ambicioses. El director esportiu Lluís Micaló està treballant de valent. De fet, les oficines de l'estadi municipal treuen fum durant aquestes últimes setmanes. La primera tasca va ser la de renovar l'entrenador Roger Vidal, que estarà una tercera temporada al capdavant del primer equip. Qui també hi serà és el segon entrenador, Marc Rovirola. Jugadors importants que han renovat en els últims dies són, per exemple, el davanter centre Marc Mas, que ha acabat fent un total de 9 gols a la Lliga. A la defensa s'han renovat noms importants com el de Robert Costa, Marc Fuentes i Víctor Mafeo. Altres renovacions considerables per al conjunt luti són les de Martí Puigverd, el porter titular Pol Ballester, i una de les més importants, ja que ha estat un dels jugadors més destacats, és el de Martí Soler. Pel que fa a les baixes, cal destacar les de Jan Danés, porter suplent de l'Olot, Nuja Marong i Carlos Martínez, davanters que van arribar a aquest mercat d'hivern. També hi ha baixes com les de Ruben Henry, màxim golejador de l'Olot aquesta temporada amb una dotzena de gols, i una de les baixes més sonades d'aquest mercat d'estiu és la del capità Pedro del Campo, que deixa l'equip després de moltes temporades perquè diu que ja no podria donar el 100%. En l'apartat de fitxatges, l'Olot ha incorporat dues figures que es coneixen bé la categoria i que tenen un cert bagatge. Un és el migcampista biguetà, de 32 anys, Gil Muntades, provinent del Terrassa i que es va convertir fa uns dies en la primera incorporació. A més, un dels altres fitxatges que ha fet Lluís Micaló és el del davanter centre barceloní de 22 anys, Walid Medeb, que aquesta temporada ha estat jugant amb la Unió Esportiva Sant Andreu, que ha aconseguit l'ascens a Primera Federació. Amb aquests moviments, l'Olot continua treballant per confeccionar una plantilla més que competitiva per aquesta nova temporada a Segona Federació.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
Moment de la contraportada, on avui parlem de casa nostra, de Ràdio Olot, que protagonitza l'edició d'estiu de la revista Viu La Garrotxa. La publicació commemora els 75 anys del naixement d'aquesta emissora i els 50 d'haver-se convertit en la primera emissora de Catalunya en emetre íntegrament en català. A més, recull totes les activitats que es poden fer aquest estiu a la comarca i compta també amb diversos reportatges de la crònica històrica, social i cultural. Ens ho explica en Francesc Fernández.
La contraportada.
Durant aquest mes de juny, Olot Televisió i Ràdio Olot han publicat una nova edició de la revista Viu. En el número 34 s'hi poden trobar activitats lúdiques per fer durant l'estiu a la Garrotxa, reportatges històrics, recomanacions i, en definitiva, tot el que es pot fer a la comarca. L'especial d'aquesta edició està dedicat a la celebració dels 75 anys de Ràdio Olot, una efemèride doble ja que també es commemora el mig segle de l'emissora com la primera a Catalunya en emetre íntegrament en català. El director de Ràdio Olot i Olot Televisió, Joel Tallant, destaca la importància d'aquest fet ja que la converteix en única en tot el país.
Hi ha moltes efemèrides, algunes de les quals ens han sorprès a nosaltres mateixos. Una d'elles són els 75 anys de Ràdio Olot i que ens han sorprès bàsicament perquè el dia a dia és tan devorador que va passant el temps i de cop i volta dius «Ai, poder, aviam quants anys tenim», no? I de cop i volta te n'adones que la ràdio ha fet 75 anys.
En l'especial dedicat a l'aniversari de Ràdio Olot es fa un repàs a la història de l'emissora des dels seus inicis fins a l'actualitat amb entrevistes d'alguns dels seus protagonistes. Tallant recorda que l'embrió de Ràdio Olot va ser el Cant dels Serenos.
I el Cant dels Serenos revoluciona la ciutat. Era una ciutat molt diferent a la que estem vivint avui. Tothom en parlava d'aquell fet i l'alcalde de l'època va, de fet aquí s'explica, se'n va trobar els artífexs d'aquesta iniciativa, el gang olotí, que se'n deia, no? I els hi proposa d'engegar una emissora de ràdio.
Joel Tallant també destaca els noms de Pere Fargis i Miquel Serrat com a icones de comunicació garrotxina al llarg de tots aquests anys. Per altra banda, la revista presenta reportatges interessants sobre la cultura de la comarca. La cap de redacció, Natàlia Moreno, en dona més detalls.
Com cada revista intentem que sigui una mica variada, en el sentit que... Bé, també hi ha efemèrides, com comentaves abans, que hi ha els 25 anys del Consorci de l'Alta Garrotxa i els 50 anys de l'Esbart Marbolenc, que també en parlem. Uh-huh. I això, llavors també hi ha altres com propostes més naturals, no? Que l'estiu sempre et convida, no? A anar a la natura, a fer excursions, aquestes coses.
I tant.
Doncs també hi ha altres pàgines, per exemple, no sé, les ermites de l'Alta Garrotxa, uh-huh. o descobrim també el jaciment de Can Ring, de Besalú.
Sí.
I, que és aquest d'aquí.
I bé, molts altres continguts.
El Viu la Garrotxa es pot trobar de forma gratuïta en diferents punts de la comarca, com botigues, bars i restaurants, benzineres i ajuntaments, entre d'altres. A partir de setembre, aprofitant les festes d'altura, hi haurà un nou número amb nous continguts.
Coneixent els detalls de la revista Viu, amb gran protagonisme per Ràdio Olot, tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 19 de juny de 2026. Més actualitat, com sempre, el detall a garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook, i a partir de les 3, a l'antena d'aquesta casa. La ràdio que compleix 75 anys i que emet en català íntegrament des de fa 50. Nosaltres tornem a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.